Attention compagnie. Firme.
Napoleó tenia 100 soldats i Napoleó bevia conyac, podem dir-ho així d'aquesta manera.
Sí, sí, de fet era la seva beguda preferida.
Per això mateix.
Tenia una marca concreta i encara avui en dia doncs, la seva promoció és dir que era la beguda preferida de Napoleó.
David Colom, molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Amb en David Colom, com sempre, el que fem és el nostre gastrònom historiador, és fer repàs, o si més no, història d'algun dels aliments, productes, begudes, en aquest cas, que també podem trobar al mercat. I avui doncs, parlem d'això mateix. Del conyac. El conyac era, com dèiem, la beguda preferida del senyor Napoleó, aquest senyor que estem escoltant de fons. Escolta'm, el conyac és nom genèric? Sí, és... Perquè, clar, diem conyac a tot, no?
Sí, sí, el conyac en realitat és una cosa molt més limitada, però al final aquest conyac ha donat nom a totes les begudes que s'hi assemblen. Seria com un cas similar amb el xampany. Fins fa poc el xampany era tot, però al final hem vist que el xampany només era un que es fa a la zona de Xampany a França.
I això és el que passa també amb el conyac.
El conyac, sí, hi ha moltes begudes que són això, d'un destil·lat de vi envellit, i s'han acabat dient conyac, però en realitat no ho són. El conyac és una denominació d'origen d'una zona de França, i el que s'hauria de dir d'aquestes altres begudes que no són d'aquesta zona s'hauria de dir brandy. Brandy, que és el nom genèric per tot el... tots aquests productes.
Ah, és a dir, que tot el producte que s'assembla al conyac, per dir-ho així, sí. Seria brandy.
Seria el brandy. De fet, el conyac és un tipus
és
de brandy.
És un brandy de la zona de conyac.
De conyac, sí.
Sí. D'acord.
Sí. És aquest nom de... La zona de conyac és el que no té el nom al conyac, i el brandy doncs, ve de l'holandès, que és brandewijn.
Brandewijn?
Brandewijn, que vol dir vi cremat, perquè és un vi que s'escalfa i es fa destilar. Vindria aquest nom al brandy, vindria d'aquí de l'holandès. Els holandesos són els que van fer... Podria pensar que són els francesos que vam fer més a favor del brandy, però en realitat van ser els holandesos.
Ah, mira, una altra cosa que no sabíem. Sí. Escolta, el conyac, bé, ho hem dit, ve de França, és una zona de França,
sí,
no?
Sí, és una zona concreta de França que es diu... És la Xarenta, i hi ha algunes poblacions al costat, i com a centre d'aquesta zona doncs, hi ha la ciutat de Cognac. Uh-huh. El Cognac, i des d'aquesta ciutat, és una ciutat no pas molt gran, seria la meitat d'Olot, seria uns 18.000 habitants, però s'ha fet famós a tot el món per aquesta beguda.
Ara t'ho volia dir, és sí. un lloc petit, però el coneix tot el món. Tot
sí,
el món, no?
Ningú, potser ningú sabria situar-ho exactament on és, però és un nom que a tothom li sonarà aquest nom de conyac.
I qui el va inventar, el conyac? O com va sortir
sí,
això del conyac?
Sí, una història molt llarga i vinculada sobretot amb els destil·lats, perquè quan és un destil·lat es va aplicar amb el cultiu que tenien en aquesta zona de conyac. En general, els destil·lats, doncs, l'origen ve dels àrabs, que els àrabs van començar a perfeccionar aquest sistema de fer bullir un fermentat, un alcohol fermentat, amb alambins, i després s'evapora l'alcohol, i després això es refreda i es recull. I aquest alcohol és més o menys pur, hi ha diferents, segons el mètode que facis servir, aquest es feia servir sobretot per fer ungüents, per fer medicaments, per fer perfums.
Clar, perquè la religió musulmana no es pot prendre
sí,
alcohol, no?
Sí, sí, sí. Ells coneixen l'alcohol, però no la tenen prohibit beure'n. Uh-huh. I després, esclar, això, aquesta mena de dilema, això, fem això, però no en podem beure. I, per tant, doncs, l'alcohol aquest els anava molt bé perquè, com que era tan potent, doncs ja sabien que si en bevien els hi faria mal.
Ja. Yeah.
I després aquest mètode d'extracció de propietats a través dels destil·lats, els cristians van acabar adoptant, i sobretot eren alquimistes, eren apotecaris que ho feien també per fer aquestes maneres d'aconseguir la puresa dels elements, en el cas dels alquimistes, o en el cas dels apotecaris per fer medicaments.
Però els cristians que sí podien prendre alcohol no el prenien per beure, per prendre'l?
En un principi no, perquè és que era tan potent que era molt perillós. Després això, evidentment, s'havia de rebaixar amb aigua i es podia beure, però esclar, també era molt perillós. Imagina que tot diguessin... Aquest lleixiu el pots veure
clar.
Si posàs un tapet, però esclar, si allò quan fas netelles l'enciam, que dius un tapet
sí.
amb l'aigua.
Una mica.
Clar, sempre hi hauria un Band-Aid que agafaria allò, una ampolla sencera allà i faria mal. Mm-hmm. Doncs el cas del alcohol destil·lat era el mateix, era tan potent que les autoritats, encara no sanitàries, es procuraven que la gent no en fes a casa seva, allò és una cosa molt reglada, uh-huh. només en gent que tenien cert coneixement. I després, de mica en mica, aquest alcohol doncs, va començar, a través d'aquesta gent més professional, de vendre'n. De vendre'n així, amb roixat amb aigua, en quantitats allò més o menys controlables, encara no, diguéssim, controlat legalment, però sí que una persona professional que ho podia fer i regular. I això, doncs, va començar a tenir cert èxit, sobretot als països del nord d'Europa, on era més difícil fer vins o fer cervesa, sí, però els costava més fer vins.
I llavors com ho feien aquesta gent?
Sí, el que feien moltes vegades era el sud d'Europa, que tenien més hores de sol, podien produir més vi, més dolç per fermentar després.
Sí.
Doncs molts d'aquests vins que no eren prou bons o que eren normalets per vendre's com a vi, diguéssim, de taula, aquests els estilaven i els venien al nord d'Europa. En el cas d'aquest de la Charente es va fer aquest sistema perquè els seus vins no eren dolents, però eren normalets, i el problema que tenien era que estaven al costat de la zona de Bordeus. Esclar, Bordeus és una zona de vins molt, molt, molt famosos, sí, molt importants, sí, molt prestigiosos, i esclar, els seus es venien molt poc.
Yeah.
Més com que tampoc eren tan bons, tampoc s'amasaven tan bé, i moltes vegades quan arribaven al nord d'Europa, per exemple, arribaven picats. I el que van fer els holandesos, comerciants holandesos, van anar a aquesta zona i van començar a proposar de destilar-ho. I a través de l'estilat doncs, podien portar al nord d'Europa, un cop en destí a Londres, per exemple, o a, o a Escandinàvia, allà ho diluïen amb aigua i ja tenien un vi. No era igual que l'origen, però ho podien reconstituir sense que s'hagués fet malbé. A més, podien portar més botes perquè ocupava menys espai.
Clar, 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 clar. I el fet de fabricar-lo així massivament, quan va arribar?
Sí, això va ser més tard. Vam veure aquests vins, aquests alcohols estilats, vam veure que com que els transportaven amb barriques de vi, que a vegades havien passat per vi, veient que agafava gust aquest alcohol i de mica en mica van començar a veure que tenia certa gràcia veure's aquest vi amb aquest gust de bota i cada vegada doncs, jugaven més amb això. I de mica en mica doncs, van començar a obrir cellers ja especialitzats només a fer aquest tipus d'alcohol
destilat.
I després aquest el venia a través dels ports importants de Bordeus, que està molt prop de Conyac, o de la Rochelle, que també és per la zona.
Bé, com totes les coses, com podem comprovar, va sortir també per una casualitat, per un fet, no?
Per un fet, sí, és allò, observació, i fixar-se que a la gent li agradava, que tenia certa gràcia amb aquest toc de fusta, i va començar a néixer amb aquesta gràcia de jugar amb això. En canvi, altres parts d'Europa, per exemple, a Catalunya mateix, els aiguardents que es feien, que es venien al nord d'Europa, les botes potser no eren tan bones o potser eren altres tipus de recipients i esclar, no agafaven aquest gust de fusta i no van agafar aquesta anomenada. En canvi, els de Conyac sí que van agafar perquè viatjaven amb aquestes botes. A més, han de ser de botes de vi de fusta del Llemosí, que és una zona també veïna,
sí.
I es diu que aquesta és la cosa de més gust, que és d'un roure molt especial que tenen allà aquella zona.
Encara actualment es fa això?
Encara actualment sí, l'ADO de Conyac et diu que només pot fer amb roure Llemosí.
Amb aquest, molt bé. Escolta, quines marques podríem destacar del Conyac? Perquè suposo que n'hi ha moltes, no?
Sí, n'hi ha moltes, n'hi ha moltes de petitetes que segurament ens arriben aquí, són més en llocs més especialitzats, més gourmets, però els principals, de fet, tots venen del segle XVII, del segle XVIII, perdó, que ja és quan es va començar a establir aquests cellers i molts han perdurat fins ara. Primer com a independents i altres ja absorbits per grans corporacions. I de com a més famosos hi hauria els Hennessy. Aquest era un senyor irlandès que se'n va anar allà també a fer negoci, va haver una oportunitat de negoci, se'n va anar allà a produir conyacs. El Martell, el Courvoisier, que aquest era el preferit de Napoleó, que és el que
en
les etiquetes surt la silueta de Napoleó i et diu que és el seu preferit.
Encara ara,
sí, ara que
veiem. És a dir, amb la publicitat et diuen aquest és el preferit de Napoleó.
Sí, i la mateixa ampolla, sí. Uh-huh. Allò que veus allò, producte de supermercat, que veus una cara d'un futbolista, d'un cantant, d'un actor...
Aquí et surt en Napoleó.
Aquí et surt en Napoleó, sí. I aquest no li hem de pagar drets d'imatge, no?
No, i tant, i a més és una cosa amb solera, que en diuen, no?
Sí, a més també n'hi ha altres marques, seria el Remy Martin. Vull dir que aquests serien els quatre principals.
Uh-huh.
El Hennessy, el Martin, el Courvoisier i el Remy Martin. Aquests són els principals més grans. Fan de qualitat, però també fan més quantitat que altres de més petits.
David, i el conyac s'ha transformat en un producte de luxe?
Sí, en aquesta època va començar a ser un producte de luxe i a veure si ens fixem que era el preferit de Napoleó, vull dir, la persona més important del món que la seva beguda preferida d'un conyac, ja ens diu molt que era una cosa molt, molt prestigiosa.
Uh-huh.
I sí, en realitat, doncs, aquest comerç de conyac va començar a vendre's a l'altra banda de l'oceà, a Anglaterra, que era molt apreciat, a Holanda mateix... I de mica en mica va ser un producte allò d'alt luxe. Que passa que en els últims temps ens ha anat canviant la cosa, encara continua sent de luxe, però és una cosa que cada vegada es consumeix menys.
Potser ara t'ho volia dir, vols dir que es pren gaire conyac actualment?
No tant com potser fa 50 anys. Potser perquè aquesta imatge de massa molt prestigi havia jugat al final en contra i la gent més jove potser no s'hi atreveix amb el conyac. Ja ha quedat una mica allò un reducte de gent gran o de gent molt especialitzada.
Però bé, per una altra banda, per exemple, el whisky, també n'hi han whiskies de luxe, o whiskies no tan de luxe, però es pren més, no?
Sí,
és més habitual,
sí,
no?
Sí,
prendre un whisky que no un conyac.
Sí, en part, el whisky ha sabut jugar com a dues cartes a la vegada. Una era aquesta, el prestigi d'aquests grans whiskies escocesos, i l'altra de whiskies de nivell més baixet, normal, més normal, sí. per còctels. Bé, hi ha molts còctels que porten whisky, en canvi hi ha molt pocs còctels que portin conyac. Vull dir, hi ha allò adaptacions, allò no sé què, amb un tequila amb conyac. Uh-huh. Que un margarita amb
margarita,
un conyac.
Sí.
Sí, és un còctel amb conyac, però vull dir, l'original no està fet amb conyac.
Home, jo ara que me'n recordi de conyac algun còctel, a micròfon tancat t'explicava jo abans de que hi havia el cacaolat, que en deien, amb licor 43, que allò era una bomba dolça, però que també hi havia persones que ho posaven en conyac.
En conyac, sí, no tan dolç. Sí.
Però que jo recordi, còctels no hi ha gaires.
Un que es diu el Sidecar, que és que
Sidecar.
Porta... Sidecar, sí, que porta conyac, Cointreau i després una mica de llimona. Sí, aquest... I a més serien una part més o menys equivalents de conyac i Cointreau. Que seria això, i seria aquesta part de la moto amb
Home,
la part del costat.
Nom, ara t'ho volia dir, el nom ens ho diu tot, eh?
Sí.
Escolta, el conyac amb quin raïm es fa?
El raïm, el conyac en concret exactament, es fan tres tipus varietats de raïm. Només són tres i són per fer vins blancs.
Mm.
I es diuen Uñí Blanc, el Fol Blanc i el Colombard. Només aquests tres. Però, com dèiem, el cava, que només fa amb algunes varietats molt concretes de raïm, doncs el conyac només es fa amb aquestes tres. I només es fa aquesta zona de conyac, i prou. Tot a partir d'aquí, els que es fan diferents ja no es poden considerar conyacs. I després es fa aquest vi amb el conyac, amb aquest raïm, i després es destila dues vegades, també amb alambins especials, que ja són alambins de Xerent, que és d'aquesta zona.
Uh-huh.
Que és tot molt, molt reglat. I després es deixen envellir amb botes de roure o llemosí, com dèiem abans,
sí.
I amb un mínim de 2 anys.
Dos anys com a mínim?
Com a mínim, sí.
Perquè
sí.
Sigui conyac.
Perquè sigui considerat conyac i la
vió,
puguis vendre'l tu com a uh-huh. conyac. I després, doncs, altres alcohols similars, altres brandis, que el procés és similar, però no és exactament igual. Per exemple, hi hauria l'Armanyac.
Sí.
L'Armanyac, que encara és mica més prestigiós que el conyac, potser no perquè sigui més bo, sinó perquè, com que ha quedat només reclòs amb la seva àrea, no ha donat nom a altres alcohols, doncs ha quedat allò com més exclusiu.
Mm.
L'Armanyac seria semblant, seria també en 4 varietats de raïm, i de les quals doncs, n'hi ha dues, l'Uñí Blanc i el Fol Blanc, que també es poden fer servir. I després és de la zona d'Armanyà, que és més al sud de la zona de Xerent, i aquest es fa només una destil·lació. I després l'envelliment és molt llarg, hi ha envelliments de 30 fins a 30 anys.
Quan? 30?
30 anys, sí.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, per això li ha donat aquest prestigi. Però no va ser això fins al segle XIX. Vull dir, conyac, el segle XVIII doncs, ja era prestigiós, en canvi, l'Armanyac era una cosa de segones i a partir del segle XIX l'Armanyac va començar a agafar nom i ara encara, doncs ara quan veiem un Armanyac diem l'Armanyac és un conyac més bo. Però no seria ben bé així. El conyac i l'Armanyac són semblants però són diferents. Però no, l'Armanyac no és un conyac ni el conyac no és l'Armanyac.
Sí, perquè tu, per exemple, te'n vas a algun restaurant. Bé, ara ja no tant, però jo me'n recordo quan era això que anaves a un restaurant i veies un senyor del costat de la taula i deia, posa'm un Armanyac. No? I te'l miraves amb una cara com dient, caram, ara es fotrà un Armanyac aquest com si fos una cosa de l'altre món.
Sí,
no?
Sí. Sí, potser perquè allà al bar tenien l'Armanyac, només en tenien una ampolla i era cara, en canvi el conyac en tenien el que era conyac, i altres que diuen que són conyac però no ho són. Que serien brandis. I ves de brandis, doncs hi havia una altra categoria especial, que és el brandi de Xerès. Aquest és molt famós.
Mm.
Que aquest ve de la zona de Xerès, d'Andalusia, i aquests es fan a partir de vins de Xerès, que són vins que tenen cert nom, aquests vins que es fan amb aquesta tècnica de soleres, que es van passant d'una bota a l'altra per agafar gustos. I després aquest vi es pot destil·lar i fer-ne un brandi especial. I aquest s'envelleix després amb botes de roure, també de...
Clar.
D'aquestes que hi ha de fusta que han treballat amb xerès, que agafa el gust del vi de l'inici i reforça encara més el gust del conyac final, el brandy final.
Però és diferent, diguéssim, que el conyac, no?
Sí, és diferent perquè no és conyac, però és un brandy igual que els altres. Vull dir que també té parts semblants i molts d'aquests brandis que veiem per bars, en cafès, doncs són aquests.
Uh-huh.
Aquestes marques que fa 60 anys eren molt, molt habituals, ara encara hi ha, i potser algunes d'aquestes ampolles encara són de l'època de quan era una cosa prestigiosa.
que ara serveixen per cuinar molt. No?
Sí, 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 sí. Perquè,
perquè clar, que no es venen, no tenen gaire sortida. O, clar, tu no vas a un bar... Clar, que hi vas a un bar i pots prendre un conyac, més faltaria. Però vull dir que no ho veus massivament, no? Això,
ara, no, cada una cosa cada vegada més per gent gran. La gent jove no s'hi ha atrevit i encara té una cosa més reclosa. Allò per fer el cigaló, per fer una copeta, sí, però a vegades allò costa, la gent tampoc coneix exactament quines són les marques més bones i un conyac. A vegades el cambrer sap quin pren aquell senyor o a vegades pren el que li sembla. Vull dir que no... Ha anat perdent el nom. En canvi, whisky sí que... Tu vas dir un whisky d'aquest.
Bé, tu deies abans que bé, el conyac, l'armanyac són zones concretes, en aquest cas de França, i que el brandy és tot lo genèric, diguéssim, sí, per dir-ho així d'alguna manera. Però que també hi ha zones, com tu deies, la de Xerès.
La de Xerès, sí, sí.
Hi ha més zones de brandis, també.
Sí, altres zones, però el Penedès també se'n fan, que el Penedès, que és una zona de vins blancs, doncs a partir d'aquests vins blancs se'n poden fer brandis. I també són ben, alguns ben bons, ben treballats, però esclar, no són conyac.
Ja, ja, ja.
Hi ha altres games de brandis que serveixen per cuinar. Ja. Són aquests, jo dic, posa una copeta de conyac. No hi posaràs un conyac perquè són molt cars, si hi posaràs un brandy...
Una mica més barat.
Més barat, sí, sí. Tindrà cert gust, però no serà fet igual que Cundacunda bo.
Com dèiem, el conyac és una beguda per un perfil concret de persones actualment, vull dir, perquè, clar, com dèiem abans, no tothom ho pren ja, i no està tan de moda.
Sí, aquest és una cosa molt, molt rígida, eh? Té un sistema allò, un cert ritual, que potser fa mandra, i després té categories allò que la gent ho ha de saber. Però ara... I ara existeixen una categoria, quatre categories diferents segons l'envelliment. Una que són les tres estrelles, ja, tuixat a l'ampolla, tres estrelles,
sí.
O B baixa S, que seria Very Special, més en anglès, però no en francès, sinó en anglès, perquè eren els que, a qui anava destinat, que aquests són a partir de 2 anys d'envelliment. Un altre que és B baixa S o P, que seria Very Special Old Pale, serien 4 anys, el Napoleon, o XO, que seria Extra Old, que són més de 6 anys,
sí.
I hi ha XXO, que seria extra, extra old, que seria més de 15 anys. Vull dir que hi ha...
Que diferents hi ha categories, nivells, ja ho veig.
Esclar, aquí no tenim de la tradició, però a França potser sí que anirà un senyor a un bar i dirà, posa'm un XXO, d'aquell d'allà concret que el senyor s'ho coneix, però aquí costa molt.
Ja,
s'ha anat perdent.
Escolta, el lloc on es pren més conyac, brandy, bé, aquesta beguda... del món hi ha algun país que dius, mira, aquest és el número 1? Seria sí. França, en aquest cas?
Sí, França seria el més prestigiós de brandy, però després els que en produeixen més són a la Índia.
A la Índia?
A la Índia. I sorprèn allò veure els rànquings de més productors, però els 10 productors, 6 són de la Índia. Vull dir que la Índia és molt popular encara beure brandis.
Però què passa, que els hi surt més barat? Ah, bé, també perquè abans d'estar colonitzats, ara que no me sortia,
sí.
Pels anglesos.
Els anglesos, no? Els anglesos, com que era una beguda de prestigi més que el whisky en aquella època, doncs els hi va arribar el brandi.
Clar, clar, clar. Era
bastant popular. Més el raïm, que no els hi creix tan bé, perquè les pluges se'ls fa una mica malbé i no se'n pot fer vi, en canvi es poden fer aquests vins de segones, diguéssim, i amb aquests es poden destilar i fer-ne brandis. És una manera d'aprofitar aquests raïms que no tenen el punt exacte per fer-ne vi, sinó que en pots fer un brandy.
David, i Amèrica? Es pren molt? Es consumeix el conyac o el brandy?
Sí, passa una cosa curiosa, que ara he estat mirant i no ho sabia, i a Amèrica doncs, hi ha com una dualitat. És a dir, els blancs, que molts venen d'Escòcia, d'Irlanda, d'Anglaterra, ells ja portaven el whisky amb ells, i per tant beuen whisky, i aquest tipus és el bourbon, que és el més famós, aquest fet a partir de blat de moro, En canvi, als Estats del Sud, els afroamericans el que veuen és conyac o brandis.
Ah, sí?
Sí, sí, molts venen d'això de la influència francesa, de la Louisiana i tot això.
Ah, d'acord, clar.
I en part també és per diferenciar-se dels blancs, i aquesta és la nostra beguda. I després ens trobem això, que quan veiem, per exemple, encara ara, videoclips d'aquests de música hip-hop,
sí.
Moltes vegades veus que beuen alcohol i moltes vegades és conyac. I sorprèn perquè allò, aquí doncs ho fem sí. Cosa de gent gran i allà en canvi és una cosa de gent jove i... Fins i tot té un nom en argot que seria Yak.
Yak?
Sí, sí, si escoltéssim una cançó de hip-hop, allò del detall,
sí.
A vegades parlen de Yak i és conyac.
Caram. És a dir, que si tenim algun amic o algun conegut que fa hip-hop, que ens ve d'Amèrica i tal, el dia que el convidem a dinar o a xupar, després li oferim un conyac
un
i segurament
conyac.
Estarà contentíssim, no?
Sí, 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 si és americà, sí, si és un veí de per aquí, que segurament no ho sabrà i no...
Bé, dèiem que el conyac o el brandy, en aquest cas, també es fa servir per cuinar. Hi ha moltes receptes fetes amb brandy o no?
No, allò específicament amb brandy, que diguin porta aquest brandy, no, sinó que és allò un rostit, un guisat, molts porten brandy allò per desglaçar el qual i per donar un toc extra. Vull dir que hi ha molts plats que en porten, I en dient conyac, que no és conyac, que és brandy. Però vull dir que el gust és molt semblant i dona aquest mateix toc sense haver de gastar tants diners.
Molt bé, ara sabrem diferenciar el que és un conyac i el que és un brandy. Ara quan diem, va, anem a prendre un conyac o convido un conyac o així, a vegades ens posen l'altre, que és un brandy, sí. I que és d'una altra zona i que ja no té la denominació d'origen d'aquesta beguda, com dèiem.
Sí,
si no, no ho sabrem diferenciar una mica.
Sí, pot ser igual de bo, però no és el conyac que tothom s'espera, com un conyac d'aquesta zona concreta.
Molt bé, avui ens acomiadem, estem escoltant de fons aquesta cançó, que no sé per què l'hem posat.
Sí, aquesta cançó es diu Conyac.
Conyac,
es diu. Conyac, sí, és de Buddy Guy, sí. Que és un cantant americà de música blues.
Sí.
I com que ell és afroamericà, vull dir que és el seu licor de referència era aquest, el conyac.
És a dir, que li dedica la cançó exclusivament a aquesta beguda.
Sí, 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 sí.
Molt bé, doncs amb ell marxem, tornarem d'aquí a uns dies. David, que vagi molt i molt bé.
Oi, fins una altra. She'd get tight. Give a devil a shot of Remy Ma next hole. The larger rocket ride. Talking about cognac. XO cognac, that is. And it goes right to your head. Yes, it do. How well do I know?